Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Bona nit, amics. Hi ha moltes maneres de viure, hi ha moltes maneres de conviure, d'estar en la societat. Hi ha moltes formes de família, hi ha moltes formes de nuclis de convivència. I a molts d'ells estem acostumats ja a les famílies amb dos pares, amb pocs fills, a famílies nuclears petites, però hi ha altres models als quals no estem tan acostumats.
Sí, perquè veritablement a la societat d'avui tot està molt compartimentat. Tothom a casa seva, molt tancat, però com us deia el David, hi ha maneres alternatives de poder viure. Les voleu conèixer? Doncs seguiu amb nosaltres, que ara comencem.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Benvinguts, amics, amigues. Aquí comencem una nova edició del Missatge en una ampolla. Aquest programa de caire humanista cristià que a través de la música i de la paraula us portem aquestes idees alternatives per la vida d'avui. Us diem bona nit a tots aquells que ens esteu escoltant just ara en directe a través de la ràdio, des d'Andorra, des de Catalunya, o aquells que a qualsevol hora del dia ho podeu fer des d'internet i des de qualsevol punt. I avui tenim un programa especial, oi, David? Bona nit.
Efectivament, tenim un programa amb el que tindrem una conversa molt, molt, molt interessant amb un grup de persones que de seguida us presentarem. Són gent jove i hem volgut començar amb música jove. Ja sabeu que sempre comencem amb un tema musical. Tenim un grup que ens agrada molt, que ara feia uns quants dies que no els escoltàvem, els Glorious, un grup de França, música d'inspiració cristiana. Música molt alegre i molt ben preparada, amb missatges cristians clars i ben definits. Avui escoltem, des del seu darrer treball, Mil Ecos, escoltem el tema Benvinguts, i així també aprofitem per donar-vos a tots la benvinguda. Bienvenue. En el nostre camí de fe són importants els testimonis de fe. Saber com altres persones han viscut la seva fe cristiana, han fet el seu camí, han arribat a Jesús o encara estan intentant d'arribar-hi. Això ens ajuda a trobar-nos a nosaltres mateixos, a poder triar el nostre camí, a poder caminar passes que altres persones hagin caminat abans o potser a triar les nostres pròpies passes.
I avui, per donar-nos testimoni, perquè aquest testimoni és la vida mateixa, amb les coses que la vida ens va portant. I per donar-nos avui testimoni, com us deia, tenim aquí en nosaltres el Moi, la Bet i l'Esther Martí. Ells són tres germans de set. Hola, molt bona nit i benvinguts al nostre programa.
Hola, bona nit, gràcies.
Bé, doncs mireu, per començar aquesta conversa que volem mantenir amb vosaltres, reprenem el que dèiem al principi del programa, que no totes les famílies són les famílies més convencionals o com les que estem més habituats, acostumats a veure, oi? Perquè vosaltres teniu alguna experiència a partir d'una decisió que van prendre en el seu dia els vostres pares i que després van enllaçant també amb la vostra infància. Com va anar tot això? Si comencem pels orígens de la vostra família, de la decisió que van prendre els vostres pares, què van decidir ells?
Sí, bé, els orígens de la família, o sigui, nosaltres vam néixer ja en una comunitat, o sigui, els pares vivien en una comunitat cristiana, que eren unes quantes famílies que vivien juntes i, bueno, compartien, diguem, la casa, o sigui, el lloc, que era un lloc de Menorca, i després treballaven al camp i eren autosuficients, o sigui, es feien tot el menjar, tenien animals, feien formatge, feien pa, després anaven a vendre al mercat i, doncs, amb això, doncs, podien viure, i d'aleshores també compartien una mica, doncs, les pregàries i, bueno, o sigui, tot ho posaven en comú, per dir-ho així. Una mica, doncs, com els primers cristians que podríem veure en els fets dels apòstols, una mica, doncs, així, no?
I sabeu, heu parlat amb els vostres pares, us han explicat què els va portar a prendre aquesta decisió de viure en comunitat, perquè no és una cosa molt habitual.
Sí, bueno, estic parlant jo, podeu parlar vosaltres.
Podeu parlar tots, eh? Sí, tu també, Bet, tu també però... pots parlar, i tu, Esther, també podeu
parlar. Una mica, o sigui, els pares es van conèixer viatjant.
Perquè
el meu pare estava una mica en recerca i va anar a viatjar bastant per França i va conèixer moltes comunitats per allà, cristianes, va anar amb l'arc de Jean Vernier i amb altres comunitats. I, doncs, amb un germà seu, doncs, van decidir de viure en comunitat. I després, quan va conèixer la mare, doncs ja hi van anar i van començar així. Uh-huh. I doncs, així, mica en mica, se'ls hi van afegint famílies i gent. I després ells, bueno, també acollien a drogodependents i gent amb altres problemes mentals i això. I doncs a partir d'aquí va ser una mica...
O sigui que el fet de viure en comunitat responia també a una recerca de fe, a viure el cristianisme i, a més, a fer algun servei, no?, pel que ens expliqueu, sí. També.
Sí, exacte. Ah,
molt bé. I algun dels germans va néixer vivint en comunitat, els vostres pares, o això ja va ser més endavant, o com
va néixer? Sí, va ser més endavant. De fet, van tenir la germana gran, la Sara... I llavors van estar vivint un any a una caseta al costat del mar, a una caseta de pescadors, i va ser llavors quan ja la següent sí que ja estaven vivint en comunitat. Uh-huh. I llavors els dos petits ja no han nascut en comunitat. Perquè al cap de 10 anys, bueno, per circumstàncies de la vida, no?, que també potser ja volien una vida com més familiar, no?, per situacions així, va ser quan vam anar a viure aquí a Catalunya, no?, a un poblet a prop de Manresa.
Molt bé.
Sí.
I alguns dels germans us han comentat si guarden algun record de la infantesa o així, dels que van néixer encara vivint en comunitat, o potser eren molt petits encara?
Sí, bueno, les germanes sí que recorden molt, perquè elles devien tenir, doncs, això, entre 6 i 12 anys, la més gran i la... Jo, per exemple, en tenia prop de 3, i jo no tinc un record molt...
Clar.
I, però elles sí que, doncs, de lo que era la vida allà, el jugar amb els altres nens, bueno, anant a l'escola, tot una mica, doncs, sí que tenen aquest record molt més lúcid.
Mm-hmm. I en aquesta vida en comunitat, però... M'imagino que també ho heu ho viviu ara també així d'una altra manera. La majoria de festes del nostre país són festes que tenen un origen cristià, pensem en el Nadal, en la Castanyada, però són festes que s'han tornat festes molt consumistes. Com ho viviu vosaltres, això, a casa? Com ho vivíeu d'infants a casa?
Bé, nosaltres a casa, bueno, jo sempre he tingut la sensació que és com una petita comunitat, perquè sent tants, llavors ja t'has d'organitzar una mica més. I el tema de les festes de Nadal i això, consumistes, a casa no ho han estat pràcticament gens. Sí que sempre hi havia molta gent, o sigui, són unes festivitats molt alegres a casa, sempre. Sempre hi ha convidats, grans sopars, bueno, sobre taules... I sí que, bueno... era bastant més consumista perquè... O sigui, a veure, la nostra família no és molt consumista. I llavors, quan hi havia festes, llavors sí que es notava una mica més que eren festes.
Clar, clar, clar.
Sí, feien petits detalls, no eren grans regals, no? Anàvem a l'escola i els nens els havien portat una play, no sé què. No? Eren petits detalls, però potser ens els donaven amb més amor.
Sí, sí, sí. Creieu que és difícil, per exemple, per un adolescent, el fet de tenir aquest ambient a casa en comparació amb això que deies ara, Bet, no? De el que diuen els companys a la classe, no? Tants regals, tantes coses... Què penseu vosaltres? Potser no heu viscut l'experiència directament vosaltres, o potser sí, no sé. És difícil per un adolescent viure d'aquesta altra manera? Què penseu?
Home, o sigui, sobretot a l'adolescència és quan, diguem, doncs els dos mons, com el teu món personal, social, per dir-ho així, dels amics, sí. I el teu món més familiar, és com que van prenent distància, no? O sigui, nosaltres vam anar a una escola rural, que allà tots érem família, vull dir, tots ens coneixíem entre tots, coneixíem els pares de tots, no sé, érem com molt... En canvi, després, al anar a l'institut ja era el poble del costat, que és una ciutat. Hi ha molta més gent, hi ha molta més influència, diguem, de la globalització. I allà és quan ja et comences a separar aquests dos camins, bueno, una mica per mi, eh?
Sí. Sí, sí.
I és molt com una paradoxa, no? Entre els... I sí que costava, diguem, una mica...
Sí, una cosa que recordo així bastant era... A les classes d'anglès sempre ens demanaven quin és el vostre programa de televisió preferit. O... I nosaltres no teníem tele a casa. I llavors era, bueno, vale. I clar, els nens flipaven, els companys de classe. Oh, no tenen tele. Era com això... molt estrany, no? I això és un petit detall que potser es veu, no? Aquesta...
Planteja moltes qüestions, però que les recuperarem d'aquí uns minuts, perquè ara anem a escoltar una cançó.
Quisiera saber si tienes vida, ¿por qué vas tan preocupado? Quisiera saber si el sol aún brilla, ¿por qué vas tan agobiado? ¿Por qué le has puesto un móvil a la prisa y el mundo un marcapasos? Y vas a tumba abierta hasta el futuro, saltando los semáforos. Mira, ¿no ves las alondras comer libres en tu mano? Mi padre les da el alimento, no vales menos que un pájaro. Mira, ¿no ves las rosas de colores a tu paso? Tú vales más que una rosa, más que los lirios del campo. Tú vales más que una rosa, lirios del campo. Quisiera saber si tienes vida, ¿por qué vas tan preocupado? Quisiera saber si abres los ojos, ¿por qué caminas dudando? ¿Por qué vas retornando hacia el futuro, huyendo del pasado? Y tu presente como un reloj de arena se rompe en mil pedazos. Mira, ¿no ves las alondras comer libres en tu mano? Mi padre les da el alimento, no vales menos que un pájaro. Mira, ¿no ves las rosas de del campo? Tú vales más que una rosa, más que los lirios del campo. No tengáis miedo, hasta lo más oculto será un día revelado, y los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo ya por vuestro cuerpo, si el alma está a salvo. Buscad la verdad, la justicia, y mi reino vendrá como regalo. Mira, ¿no ves las alondras comer libres en tu mano?
Escoltàvem aquest tema del musical 2000 anys després, No hay un amor más grande. Un tema que ens parla de com podem, com ens compliquem la vida, no? De com intentem viure, doncs, de maneres molt complexes, com ens emboliquem quan Déu ens ho posa tot tan senzill i tan a l'abast de la mà.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla. Descobrim el missatge.
I avui, en aquesta secció que us convidem a descobrir missatges de la Bíblia, descobrirem un trosset de l'Evangeli de Mateu. És una lectura, un fragment de l'Evangeli que els mateixos germans Martí ens han suggerit. El trobareu a l'Evangeli de Mateu, al capítol 6, entre els versets del 25 al 34, i que podem llegir aquest text. Per això us dic, no us preocupeu per la vostra vida pensant què menjareu o què beureu, ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. No val més la vida que el menjar i el cos més que el vestit. Mireu els ocells del cel. No sembren, ni seguen, ni recullen en graners. I el vostre Pare Celestial els alimenta. No valeu més vosaltres que no pas ells? Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, pot allargar d'un sol instant la seva vida? I del vestit, per què us en preocupeu? Fixeu-vos com creixen les flors del camp. No treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d'elles. I si l'herba del camp, que avui és i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, no farà més per vosaltres, gent de poca fe. Per tant, no us preocupeu pensant què menjareu o què beureu o com us vestireu. Tot això els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare Celestial ja sap prou que en teniu necessitat. Vosaltres busqueu primer el regne de Déu i fer el que ell vol, i tot això altre us donarà de més a més. No us preocupeu, doncs, per demà, que el demà ja s'ocuparà d'ell mateix. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps.
Com és que heu triat aquest fragment? Tothom senyala el moll. Per què tothom senyala el moll?
No saben què dir, em passen la pilota. No, home, aquest, bueno, a mi m'agrada molt aquest fragment, però a tots, sí, és, és un fragment preciós. I sobretot doncs, perquè bueno, estàvem parlant a Vera que tingui relació amb la família, amb el que hem viscut, i és ben bé el que es podia traduir que més hem viscut a casa. Aquesta providència i el no preocupar-se pel demà, sinó viure el present, doncs, amb l'essencial, que és el que havia de fer això, pues, estimant-nos i fent la voluntat de Déu.
I tenint en compte el que dèieu abans, el que comentàvem abans, de quan a l'adolescència, doncs, anant a l'institut, veieu altres maneres de fer i veieu altres companys, en aquells moments de l'adolescència o més endavant, no heu sentit ganes de viure d'una altra manera? És a dir, no us heu trobat mai amb ganes de viure com vivien les altres persones?
Sí, bueno, jo sí.
No passa res, no passa res. Podeu contestar.
O sigui, sí que quan, a l'època adolescent, clar, tu el que vols és ser igual al teu grup d'iguals, no? Mm-hmm. I clar, com que no... O sigui, ara ho veus en perspectiva i dius, ostres, o sigui, sort que... Doncs, d'haver tingut aquesta família, d'haver estat educats així, però en aquella època no ho veus, i sí que, ostres, bueno... Sí que t'agafen com complexitats de pensar, ostres, que jo voldria ser com ells, pel simple fet de ser normal, per dir-ho així, no? Perquè sí. Si no et sents una mica un bitxo raro, perquè dius, clar, tots tenen la Play, tots no sé què. I tu, no, encara que tu, igual ets més feliç, perquè vas al camp a jugar amb els teus germans, fas música, no sé, tenim altres jocs, sí, sí. Jocs de taula...
Està clar.
Índios.
Sí, jugar a índios, a cabanyes, a arcs i fletxes...
D'avorrir no us avorrim.
Avorrir mai, mai ens hem avorrit.
Però... Sí, però és cert que sí que potser quan a l'adolescència no, és com que ho intentes com amagar una mica, no? La meva família és com un món a part, no? Sí, sí. I el moment que com que relacionava família i una mica més els amics o la societat, no? Era com que xocava una mica més. O sigui que tot estava bé pel seu cantó separat, no? Els amics per un cantó, la família per l'altre. Mm-hmm. I el moment que es relacionaven potser era com més incòmode, potser.
Sí, i el fet també de ser cristians també et feia apartar una mica. És a dir, jo què sé, que el diumenge al matí anessis a missa, era com que feia vergonya i tot, dir-ho, a vegades.
Sí. No obstant això, ara, quan ho mireu des del moment present... suposo que deveu veure que aquesta vida en comunitat us ha aportat coses interessants, no? Quins avantatges creieu que us ha aportat aquesta forma de vida?
Home, jo crec que el fet d'haver viscut així més en providència i tal ens ha fet més, bueno, més senzills, jo crec. Mm-hmm. Més senzill i també una mica despreocupats de què farem o què vindrà.
Sense
o...
tenir neguit, no?
Sí, exacte. Sí, ens ha fet com més tranquils, en general.
I també, jo, per la part d'acollida de les persones, no, com d'hospitalitat, no sé, els meus pares sempre han tingut la casa sempre oberta, tothom s'hi ha sentit, jo crec, acollit, no? La gent sap que és casa seva. I jo crec que nosaltres també una mica ho hem heredat, no? aquest sentiment de les portes obertes i com que tothom és benvingut.
I penseu que es podria incentivar la vida en comunitat? S'hauria d'incentivar, que això representaria avantatges pels adolescents per poder viure millor l'Evangeli?
Sí, home, al viure en comunitat doncs ja treballes una sèrie de valors i que ja van intrínsecs amb l'estil de vida, no? És com, bueno, jo, per exemple, també soc entrenador de futbol i, per exemple, els esports d'equip, que són col·lectius, al cap i al fi és una mica com una comunitat, doncs es treballen molt d'aquests valors, doncs de la solidaritat, del sacrifici pels altres, tot això, buscar pel bé comú, doncs al cap i al fi una comunitat és el mateix.
Do we cry, poor banished
aquesta és la Danielle Rose, que ja havíem escoltat en algunes ocasions en els darrers programes amb el seu disc de Mysteries, basant les lletres de les seves cançons en els misteris del Sant Rosari. I en aquest cas, ells tenen costum d'acabar el Sant Rosari amb una salve. Aquí hi ha persones que ho fem d'una altra manera. Doncs, en aquest cas, era la salve, que no cal que us traduïm la lletra perquè és la mateixa per tothom. Escoltàvem Danielle Rose amb aquest Hail Holy Queen.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Maria ens parla.
Estimeu Maria, feu-la estimar. Ella ho ha fet tot entre nosaltres. Estimeu Maria, feu-la estimar. Ella ho ha fet tot entre nosaltres.
Avui no tenim missatge directe de Maria, com acostumem a fer amb aquesta secció, però sí que volem portar-vos el tema de Medjugorje a la taula, perquè, ja veureu, és important per aquests joves també. I per això volem introduir-vos amb una petita curiositat, no tan petita, perquè és el missatge fonamental que ens dona Maria des de Medjugorje. Ells, a la web de Medjugorje, parlen de les cinc pedres de Medjugorje i ho introdueixen dient que David va derrotar Goliat amb una fona només amb cinc pedres, cosa que va poder fer amb l'ajuda de Déu. I que el nostre Goliat d'avui és el maligne que busca la nostra destrucció allunyant-nos de Déu. Maria, des de Medjugorje, ens ha anat explicant quines són aquestes nostres cinc pedres per derrotar el maligne en les nostres vides. I són l'oració amb el cor, el dejuni, la confessió, l'eucaristia i la lectura de la Bíblia. Quan a l'oració, Maria ens diu: «Fills meus, pregueu. L'oració és el fonament de la vostra pau. Sense pau al cor, la resta no importa». Podem perdre la pau un moment, però de seguida cal que ens posem en oració per retrobar-la. Si viviu angoixats, amb estrès, és que encara no pregueu amb el cor, ens diu Maria. I quan diu amb el cor, no es tracta de complir, d'escoltar missa, de resar el rosari ràpidament. Cal que dediquem temps a Déu. Pel que fa al dejuni, és una activitat en la que cal perseverar. Cadascú trobarà la seva manera en què començar a poc a poc. No cal preocupar-nos per la manca d'aliment. No morirem, perquè tots anem sobrealimentats. El dejuni ens purifica l'ànima, ens permet tenir el domini de nosaltres mateixos amb l'ajuda de l'Esperit Sant. Maria va dir: «Amb la pregària i el dejuni, fills meus, podeu obtenir qualsevol cosa». La tercera pedra és la lectura de la Bíblia. Una de les vidents li va demanar a Maria: «Per què plores?». «Perquè els cristians van deixar de llegir la paraula de Déu», li va respondre. La Verge ens demana que llegim la Bíblia diàriament, encara que comencem només amb 5 o 10 minuts. Com volem descobrir la veritat? Com podem situar-nos en aquest món ple d'ideologies? Si no llegim l'únic llibre que ens porta a l'ànima, la llum del cel, com podem passar temps davant de la televisió o llegint novel·les que ens presenten una visió totalment equivocada del món? Maria també ens parla de la confessió. Ens diu: «Fills meus, si no us confesseu mensualment, serà molt difícil per vosaltres convertir-vos». La confessió veritable necessita el penediment. Per exemple, faltar a missa el diumenge. Però això no és pecat. El pecat és no estimar a Déu i no arribar a tenir cap mena de penediment per no haver anat a missa. No hi ha penediment perquè no hi ha amor. Llavors, tampoc hi ha confessió. En darrer lloc, i no per això menys important, tenim l'Eucaristia. I Maria segueix insistint: «Si no us prepareu per viure la missa amb un cor obert, millor quedeu-vos a casa. A la missa cal arribar a temps, preparar-se, disposar-se a l'oració 10 minuts abans, no arribar tard, corrent. En cap altre lloc el meu fill vessa tantes gràcies com en l'Eucaristia. Combregar és molt més que ser evident, diu la Mare de Déu.
I si avui en aquest programa també us hem portat la secció de Maria ens parla, és perquè en relació a Maria i en relació al santuari que li tenim dedicat a Medjugorje, on actualment hi ha aquestes aparicions, el Moi, la Bet i l'Esther també tenen un testimoni per explicar-nos, i ho hem volgut portar avui aprofitant que en el missatge del 25 d'abril Maria ens diu precisament que testimoniem. I és el que volem fer avui, portar aquest testimoni que ens el podeu explicar, perquè és molt interessant, ens sembla.
Sí, nosaltres vam anar a Medjugorje un estiu, perquè o sigui, els estius nosaltres viatgem, o viatjàvem més aviat, amb tota la família. Ara, com que ja bueno, ens hem anat fent grans i que ha descobert una mica més...
Pel seu compte.
Però abans sí que anàvem, bueno, tots viatjant amb una furgoneta, els 9 a dins la furgoneta, i doncs vam viatjar per tota Europa, que això també ens ha permès doncs conèixer món, no? I un d'aquells anys vam anar a Croàcia i vam aprofitar per anar a Medjugorje. I sí, sí, va ser, bueno, una experiència molt bona, on vam descobrir una mica més, doncs, la Mare de Déu, i en el lloc aquell que és... Un lloc, doncs, de molta pau, de molta oració. I sí, sí, vull dir, és un lloc per agafar moltes forces i...
Sí, de fet, quan anàvem cap a Medjugorje, una germana es va posar molt malalta i llavors la van haver d'operar a la Croàcia mateix i la mare es va quedar amb la Ruth a l'hospital i la resta de la família vam seguir com anant a Medjugorje, no?, que era com el destí, per pregar especialment per la Ruth. Mm-hmm. I llavors va ser com també agafar forces, no? I bueno, sobretot tenir molta confiança. I va ser com especial.
Sí, i el següent estiu hi vam tornar per donar gràcies amb la mare i la Ruth, tots.
Perquè havia anat bé l'operació. I...
Exacte.
Sí,
estàvem molt agraïts, i llavors...
Sí, sí. Molt important, oi, la pregària aquesta d'acció de gràcies, perquè sí. Fem pregàries de petició i les accions de gràcies també són molt importants, com vosaltres dieu.
I tant.
Clar, sí, sí. De fet, hauríem d'estar tot el dia donant gràcies, perquè, clar, tot és gràcia, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
I vosaltres, quan vau ser a Medjugorje, més o menys, quines edats teníeu?
Hem petit,
bueno, és que hi hem anat unes quantes vegades.
Sí, però tornat,
la primera...
Després hi hem tornat, sí.
La primera, ostres, que 10 anys...
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Érem ben petits, sí. I vam anar, a més, a la primera setmana d'agost, que és la setmana jove,
gràcies.
Que hi ha moltíssima gent, bueno, que, clar, et sents allà...
De tot el món.
Com un peix dins l'aigua, no?
I hi ha moltes activitats pels joves, hi ha...
Testimonis.
Música, hi ha testimonis.
Sí, sí, sí.
Sí.
Heu tingut l'oportunitat, per exemple, doncs, no sé, de parlar o d'assistir a alguna de les conferències d'algun dels vidents de Medjugorje?
Sí, sí, sí. Bueno, allà cada dia, doncs, algun vident feia un testimoni, també. Hi va haver, per exemple, l'actor de la Passió de Cristo, també va venir a fer un testimoni. I, bueno, sí, després capellans, així, com més de renom o això. Vull dir que sempre hi havia gent que feia testimonis, a part de doncs, totes les eucaristies, que eren molt celebrades,
sí,
les adoracions, que eren superespecials. També, bueno, allà vam conèixer la comunitat Cenacolo, que també... Bueno, van fer unes representacions de les noces de Canà, era?
Sí.
I sí, sí, després això hi ha pelegrinatges, perquè hi ha muntanyes, està envoltat de muntanyes, i doncs, per exemple, hi ha muntanya on es va aparèixer la Mare de Déu, altres muntanyes, doncs, de pelegrinatge.
Molt bé.
És a dir, que això que diuen que en aquests santuaris marians hi ha aquesta energia espiritual així especial, es viu, no?, amb intensitat.
Sí, sí. Per mi és com anar a Medjugorje, és com reforçar, no?, com agafar forces en un clau de fe, no? Sí. I llavors, que et durin, però sempre ho has d'anar alimentant a cada dia. No vol dir que vas a Medjugorje i carregues, després buides, tornes a Medjugorje. No, sí. Però sí que és molt especial, és molt especial.
Una activitat, o sigui, un viatge que si es pot fer, recomanable.
I tant. Eh?
Sí.
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Beneiré el Senyor amb tot el cor, lluaré el seu sant nom, cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom. S'aixeca el sol i és un jo no puc preveure, no m'impedeixi lluar el seu sant nom. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lluaré el seu sant nom, cantaré
acabem d'escoltar Beneiré el Senyor, de Worship.cat, d'Oriol Saber. L'original és Bless the Lord, de Worship.
Molt bé, molt bé, molt bé.
T'has deixat estimats oients. S'ha deixat
no estimats passa res, oients. No passa res, perquè realment ens els estimem, els oients, és veritat, eh? Doncs això, aquesta és la cançó que hem escoltat i ara ens heu d'explicar per què l'heu triat, aquesta cançó.
Que té història.
Tothom, ara tothom senyala... Abans tothom senyalava el moll, ara tothom senyala l'Ester. Ester t'ha tocat.
M'ha tocat.
No diria res.
Ester t'ha tocat.
Bé, ara aquest any nosaltres tres hem començat a anar a un grup de lloança aquí a la parròquia de Santa Madrona, de Barcelona. I, bueno, és un grup que ens trobem, ens reunim després de l'Eucaristia, dels dimecres, al vespre, i... bueno, ens trobem per això, per lloar a Déu cantant. I fem una petita pregària i llavors cantem cançons de lloança a Déu. I la primera que hem fet ha estat aquesta. I ens, és com molt significativa per nosaltres. Perquè és un compartir la fe amb, bueno, amb altres membres cristians.
Sí. És com l'himne del grup.
Sí.
Que de fet, bueno, vam començar tots. O sigui, no és que nosaltres hi vam anar... i ja funcionava, sinó que es va fer juntament amb uns que van venir un dia a missa i ens van preguntar a veure si ens faria gràcia de poder fer un grup així jove, de lloança. I bueno, els vam dir que sí, i al cap d'una setmana ja estàvem començant. I va ser molt bonic tot, sí, sí. I sí, sí, estem
sí,
molt contents.
Sí, i el missatge és maco també, no? Com, malgrat no tinguis forces, malgrat estiguis com estiguis, sempre... hi ha Déu, no? I és...
Perquè, a més d'això, la música és un factor important en les vostres
sí.
vides.
Sí.
Per tots, sí. Per tots els set germans?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Per tots, de fet.
Tots toqueu un instrument o altre?
Sí, vam anar sí. a l'escola de música d'Igualada, i com que érem set germans, ho teníem gratis. I llavors... va ser això un fet important, sí. I llavors sí. tots vam
bueno,
tocar.
O sigui, el pare ja era músic, així bastant autodidacta, i els hi va ensenyar a tocar el violí a les germanes grans, i però després, quan ens vam adonar que podien anar a música, doncs ja hi vam anar tots.
I de fet toquem... No? Bueno, fins ara havíem tocat junts també, així amb un petit grupet, i als estius també toquem al carrer, i vull dir que ha estat també un element important la música, eh?
Tocar al carrer allà al...
Quan anem de viatge? No, no, no.
Quan viatgem. Quan
sí, de arreu d'Europa.
Quan anem al viatge i part de l'hivern.
Sí, sí.
Déu proveeix.
Déu proveeix, tu.
Amb els sí, talents sí. que ell ens
sí,
dona.
Sí, amb els creix.
Si feien diners per pena que ens feien de tants nens allà tocant.
Segur que no, segur que no.
No, per alegria.
I toqueu en família també, m'imagino que, sent una família cristiana, m'imagino que fareu... vull dir, tindreu un gran bagatge de cançons cristianes i de música cristiana.
Sí.
Sí, bueno, sobretot era música d'arreu tradicional del món, eh? Sí. O sigui, fèiem...
Irlandeses,
jueves, d'Itàlia, de celtes, bueno, de molts tipus.
Sí.
Molt bé. Podríem dir, per tant, que la música, igual que el fet de viure en comunitat, és important, no?, per la fe cristiana, ajuda.
Sí.
I el fet de ser cristians, com ha influït a les vostres vides? Personal, professional, d'estudis... Com us ha influït el fet de ser cristians? Què penseu?
Bé, jo crec que ens ha ajudat a ser més senzills i també una mica més humils, i a aferrar-nos quan hi ha dificultats, saber que sempre hi ha aquesta esperança de que hi ha Déu que t'estima i sempre vol el millor per tu.
Sí, sí,
sí. És com...
La confiança.
Bueno, sí, com aquesta confiança i esperança que tot anirà bé.
Sí, sí, viure des de l'amor.
Sí.
Sí, i poder no manifestem aquest ser cristià, poder tant de paraula, però jo crec que amb el simple fet de viure una mica així amb la fe, amb l'Evangeli, per dir-ho així, doncs ja dona el testimoni que poder no hem fet tan... explícit. No?
Sí, sí. I també de com prendre aquesta consciència que allà on anem, no?, hem de ser una mica de llum enmig del món, que a vegades està com molt ofuscat i ostres, tu. Sí. Doncs no, encara hi ha d'haver alguna esperança.
I a l'hora d'escollir els vostres estudis, la professió, també això ha influït?
En el meu cas no ha influït massa, no.
Bueno, tot influeix.
Bueno, sí, tot deu influir, però...
T'has deixat portar més pel que realment t'agradava per estudiar i així, no?
Sí. Bueno, encara no he trobat ben bé el que m'encanta estudiar, però...
Sí, jo potser sí que...
És una recerca, també.
Sí, exacte.
Digues.
En el meu cas, que jo faig educació social, i potser sí que... No? I trobes aquesta part de... Com un desig de voler... Com ser una miqueta... Una xispeta, no? Les persones que van més mancades d'amor o de... No? Que tenen necessitats, ja siguin econòmiques, d'oportunitats, del que sigui. I, sí, i potser... A veure, no vol dir que sigui un fet... El fet de ser cristià, perquè a la meva classe la majoria no són cristians i també fan educació, però, sí. Però potser la intenció que ho fas, no? Com des del cor o més vocacional.
Mm, és que la Beda és com una Teresa de Calcuta.
No.
Havia de sortir la Teresa, eh? Havia de sortir la Teresa de Calcuta.
I és com la carrera, doncs, oficial, no?
Sí, perquè aquí si n'hi ha carrera no val res, sembla.
Clar. Però que d'alguna manera has impregnat aquesta carrera d'aquest factor vocacional que tu deies, no?
Sí, també, jo crec que això, sí. Sí.
En definitiva, probablement això es pugui fer gairebé en totes les variants de formació, en totes les carreres, en totes les sortides professionals que un vulgui tenir. Gairebé, poso aquest gairebé per no, passar-nos, però la nostra actitud cristiana, la nostra fe, els nostres valors que tenim com a cristians probablement influeixen, no? Probablement no, segur que influeixen en les nostres vides, encara que potser no en siguem conscients, perquè també entra en joc, doncs, la nostra pròpia vocació. I aquest és un factor pel qual, doncs, hem de demanar la inspiració a Déu perquè ens digui quina pot ser aquesta nostra vocació.
I bé, hem d'anar acabant perquè ens queda molt poquet temps, però abans volem preguntar als nostres amics que quin missatge posaríeu a l'ampolla per als nostres oients.
Bé, jo el missatge que donaria a tots, sobretot a joves, és que siguin valents, que no tinguin por d'anar contracorrent i que posin amor en tot allò que fan i més amor encara en les obres que no pas en les paraules. Que siguin més cristians d'obres que no de paraules.
Perquè, com diu Teresa Calcuta... Bé, és que ja ens posem a riure, perquè sempre faig la cita. No podem fer grans coses, sinó petites coses, amb gran amor.
Molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies a la Bet, al Moi i a l'Ester. Gràcies també al Jordi Carretero i al Iago Moreno, que han estat a les vies de so. I hem estat aquí amb tots vosaltres, el Miquel Albert Soler i el David Siscar. Recordeu que podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar els vostres testimonis de fe escrivint-nos a info@missatge.org. info@missatge.org.
I us esperem la propera setmana. No hi falteu, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu. Gràcies. Adéu.